Salut està estudiant un brot de tuberculosi iniciat el 2022 amb un pacient que hauria contagiat almenys a 25 persones més. De fet, s'han confirmat la relació d'aquest pacient amb altres 10 casos per vincles de proximitat geogràfica i un d'ells també és treballador del centre sanitari on es va tractar aquest pacient. L'estudi segueix en curs i és possible que es pugui associar més casos, tant de manera retrospectiva com en el futur. De fet, algunes dades diuen que hi podria haver fins a 200 persones infectades per aquest brot de tuberculosi. De fet, alguns experts ja diuen que és el pitjor brot dels últims temps a Catalunya i a tot l'Estat. Per parlar d'aquesta qüestió, però també de l'augment de casos de xarampió que s'està detectant a l'Estat i de la importància de les agències de salut pública en aquesta tasca de vigilància, avui ens acompanya el doctor Jacobo Mendioroz, que és subdirector general de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut. Bon dia, doctor Mendioroz, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant per aquest cas de tuberculosi, que, com dèiem, ja té 35 afectats i que, segons alguns experts, es podria escampar encara més. Hem d'estar molt preocupats per aquesta situació, per aquest brot?
No, realment, si, diguem, motiu per a preocupació actual no és. Aquest brot ho estem estudiant des de l'any 2021, perquè ja sabíem que després de la Covid tindríem un augment de casos, principalment, no?, per el que seria el retard en el diagnòstic, en la detecció i en el tractament de casos de tuberculosi, i que més tard o més d'ara aquesta malaltia apuntaria. Llavors, el que vam fer és posar en marxa un programa pioner que incorpora les tècniques moleculars i genètiques per anar lligant casos que normalment no tenim clar que tinguin relació entre ells, perquè a vegades una persona no pot identificar a qui ha pogut estar en contacte amb ell quan era contagiós, i amb aquesta tècnica el que estem veient, diguem-ne, és el patró de com s'ha transmès durant els últims 3 anys, però això no vol dir que en el moment actual tinguem casos circulant necessàriament que puguin contagiar altres persones.
Mm-hmm. Davant d'aquest brot que ha aparegut, cal replantejar-se l'estratègia per combatre la tuberculosi o estem parlant d'un cas molt concret i d'una situació personal justament d'aquest pacient molt concreta que ha provocat aquesta situació i no pas d'una qüestió més general que afecti el conjunt del sistema de salut?
Bueno, nosaltres ja vam replantejar, ja dic, l'any 2022, no?, amb l'expectativa de que tinguéssim més casos, i vam incorporar aquest programa de seqüenciació, que és un dels pioners a l'Estat espanyol, perquè no es fa habitualment, i també vam incorporar un altre programa que és molt interessant, que també ens dona, diguem-ne, accés als col·lectius més vulnerables, no?, amb uns agents comunitaris que entren en els llocs a los quals és molt difícil accedir. Estem parlant, no?, de persones que tenen problemes múltiples, ja sigui de drogues, de problemes mentals, de marginació, que viuen en llocs que, o al carrer, i llavors que és molt difícil accedir normalment. I amb aquests programes, no?, estem veient ara els primers resultats que jo crec que són molt, molt esperançadors.
Mm-hmm. Perquè tinguem clar, perquè a vegades potser parlem de malalties i ens sonen allò de lluny, però no sabem ben bé com es presenten, què és el que li passa a un pacient quan pot tenir aquesta malaltia. Com es veu la tuberculosi en un pacient?
Bueno, un dels problemes principals que té la tuberculosi és que des de que una persona s'infecta fins que comença a presentar símptomes poden passar anys, és a dir, anys. Per tant, la persona, no?, ha tingut contacte, s'ha infectat, però no presenta símptomes. Clar, si molt temps després comença a presentar símptomes, que normalment és una tos no molt explicada, no relacionada amb fiebre, amb molta sudoració a les nits, són símptomes que realment costa, diguem-ne, d'identificar a l'inici, I no és quan, no, la persona ja porta molt temps estossegant, no, i que ja comença a trobar-se malament, que potser algú pensarà en la tuberculosi. Però com l'exposició ha estat molt antiga, és difícil fer el diagnòstic, no? I el retard diagnòstic també fa que la malaltia progressi, que pugui provocar sobretot lesions a nivell de pulmó que poden ser greus.
Ara ho dèiem, i vostè ho explicava, després de la pandèmia es va canviar la manera d'actuar per detectar aquests casos. Aquesta tasca, qui la fa ara mateix?
Doncs nosaltres el que vam promoure des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és la creació de xarxes per tal d'ampliar xarxes de laboratoris, per tal d'ampliar els estudis moleculars de malalties i d'aquesta manera complementar el que l'estudi de contactes tradicional, diguem-ne, que fèiem preguntant a les persones. En aquest cas, el que es va muntar és una organització en la qual els laboratoris de Catalunya diagnostiquen la tuberculosi, però després també l'envien a un centre de referència, que en aquest cas és l'Hospital Germán Trias, on ja es fan l'estudi molecular i, diguem-ne, amb la nostra subdirecció posem en comú el que serien les dades que hem recollit des de la part més epidemiològica en quant, no, a localització del pacient, sintomatologia, contactes declarats, amb la part molecular que fan ells i creuem les dades d'alguna manera per millorar després el coneixement sobre com s'ha pogut transmetre.
Ho dic perquè això és una tasca que, com ara vostè explicava, fa l'Agència de Salut Pública de Catalunya. No la fan ni la poden fer els CAPs o els hospitals de manera independent. Ho dic també per entendre la importància d'aquest tipus d'agències, tenint en compte el que va passar ahir al Congrés, en què, per qüestions polítiques, es va tombar la creació de l'Agència de Sanitat Estatal. Aquesta agència estatal, què significa per a Catalunya? És un complement, és un afegit a la tasca que ja es fa des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya?
Sí, clar, entra dins, o sigui, és un malaurat, o sigui, nosaltres ja portem anys intentant, no, diguem-ne, potenciar i reestructurar la manera en la qual organitzem en general les actuacions de salut pública i en concret la vigilància epidemiològica, no? Amb l'objectiu de posar en comú les dades, de poder compartir, diguem-ne, les estructures que necessitem per donar una resposta, etc, etc. Llavors, l'agència estatal no funcionaria de manera independent, per dir-lo així, sinó que no estaríem coordinades amb ella, amb els diferents territoris, però sí que permetria, d'alguna manera, fer una gestió més eficient i més important de la que estem fent ara. Jo crec que, bueno, és una llàstima i esperem que s'aprovi més tard o més d'hora.
Vostè, com a expert, com a treballador del Departament de Salut, l'Agència Estatal de Salut treia competències a la Generalitat en aquest sentit?
No treu competències. Al final el que es tracta, no, és que hi ha una sèrie de, diguem-ne, de centres dels diferents llocs que està bé que es puguin articular conjuntament i que puguin tenir una millor coordinació. Nosaltres ens coordinem amb el CAES, amb el Centre d'Alertes del Ministeri, i ho fem cada mes, els laboratoris amb el Centre Nacional de Microbiologia, també enviem al Centre Nacional d'Epidemiologia, ja tenim una xarxa bastant coordinada, però el fet que tot això pugui estar, diguem-ne, agrupat en un mateix paraigües, en lloc de tenir diferents entitats amb diferents responsables, amb diferents circuits, ens ajudaria molt més, des de la meva opinió i després d'haver participat en tot aquest tema, a coordinar-nos millor i a donar una millor resposta i també a ser més eficients i tenir un, diguem, un gas més optimitzat.
És clar, ho dèiem, hem parlat d'aquest brot de tuberculosi. Fa uns dies també coneixíem aquest augment de casos del xarampió. S'explicava, sembla que era el diari La Vanguardia, recollia, no, que Espanya ja és el segon país amb més casos després de Romania. Entenc que és per aquesta situació, per aquests augments de casos d'aquest tipus de malalties, que és important tenir una agència d'aquest tipus?
Sí, en conjunt, jo crec que és una agència que ens podria permetre compartir coneixements, compartir informació, agilitzar les respostes, coordinar-nos en com ho fer, no? I realment estem parlant de moltes malalties diferents, no és només la Covid, és el sarampió, pot ser el Mpox que vam tenir fa poc, la tosferina, la tuberculosi, la diftèria, hi ha un munt de malalties que normalment no veiem precisament perquè estan a sobre, no? No només l'Agència de Salut Pública, però evidentment també tots els professionals assistencials que vacunen i que participen, però el poder, diguem-ne, millorar el que és la detecció i la resposta de manera coordinada, jo crec que és molt rellevant.
En aquest sentit, i amb el que heu anat explicant diversos experts davant de que és evident que algun dia tornarà una pandèmia, no un coronavirus, però sí alguna situació similar, quin és el perill al qual ens hem d'esperar o pel qual hem d'estar preparats en un relatiu marge de temps?
Bueno, això és molt difícil saber-ho. Ara mateix, diguem-ne que la que més ens preocupa, evidentment, és el tema de la grip aviar, no? Perquè ja sabem que és un virus que es transmet via respiratòria i que està mutant i que ara està afectant ja mamífers i, per tant, en algun moment podria donar un salt a humans. No necessàriament ho farà, però podria fer-ho. Però, clar, hi ha molts més microorganismes, ja siguin temes de bacteris resistents a molts microorganismes que també ens preocupin, o ja sigui aquestes malalties, diguem, emergents que no veiem en el nostre entorn, però que realment poden crear. Jo crec que hem d'estar preparats per a tot i poder tenir les eines de vigilància i de resposta coordinada, preparades per fer front a qualsevol situació, perquè al final, si ara mateix, encara que estem pensant en una malaltia respiratòria, arribés una que es transmet per més mosquits, per dir alguna cosa, diguem-ne que les actuacions serien completament diferents i la resposta hauria de ser diferent. Llavors hem de situar-nos en diferents escenaris, planificar com faríem cadascuna de les coses i ja dic, tot el que pugui ser coordinació i aprofitar els recursos existents al conjunt de l'Estat per a aquestes situacions, jo crec que és molt important.
Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel i per haver-nos explicat amb tanta claredat tota aquesta situació mèdica que segur que a molts oients els preocupa.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, fem res, un parell d'anuncis, una breu, breu pausa per la publicitat i ja tornem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.